Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia de canvi. La meteorologia es tornarà a posar en mode inestable i el cel en mode ennuvolat. Tot i això, no esperem un dia plujós.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Dani Cortés.
Què tal, són les 8 d'avui, que és dimarts, encara és dimarts, 20 d'abril del 2020. Avui ja ens ho deia l'Albert, un dia de canvi de temps. No s'esperen grans pluges, però sí que serà un dia allò més fred. Hi haurà nuvolositat? No, disculpeu, pujarà algun grau la temperatura perquè hi haurà nuvolositat. Per tant, canvi de temperatura perquè és això. Després d'un dilluns que va ser bàsicament assolellat i càlid, ara de bon matí ja comencem amb núvols que aniran guanyant terreny a mesura que avancin les hores, però en aquest cas no s'esperen pluges. En aquests moments tenim 9 graus a Pals, tenim 8 graus a Santa Cristina d'Aro i 9 graus a Ultramort. Avui m'estava mirant l'escaleta del programa, les notícies que tenim per explicar-vos, i fa il·lusió perquè a poc a poc la cultura va guanyant terreny. Avui us explicarem, per exemple, que neix a Palamós la cooperativa Mar de Dones per lluitar contra la contaminació, per fer esport, per fomentar el turisme pesquer i per fomentar la cultura, també. També us explicarem que ja tenim guanyador dels premis de literaris de Begur, que se celebren per Sant Jordi. Novetats pel que fa al Festival de Torroella. Característiques de com serà el Sant Jordi a Palafrugell. Moltes coses que us hem d'explicar avui al Supermatí que fan, per exemple, que s'acosti Sant Jordi, això faci que la cultura estigui a tot arreu. De fet, ja us podem anunciar que a Ràdio Capital el dia de Sant Jordi, el vespre, la tarda de Sant Jordi, a partir de 5:45 de la tarda, farem un programa especial amb l'Eugènia Güell i amb els autors, llibreters i connexions per tot arreu, per tot el territori del Baix Empordà, però és que durant tot el dia farem també una programació especial en directe des del nostre estudi Juli Pedrero de Ràdio Capital al centre de Palafrugell. Doncs bé, això és una part que demostra que la cultura va guanyant el seu terreny, però també ho està demostrant la cultura d'aquest estiu, els festivals d'estiu que podrem gaudir al llarg de tot l'estiu. Us hem anunciat cartells i la bona venda que estan tenint, i és que, per exemple, el Festival de Cap Roig ja està venent, ha fet ja sold out de 4 dels seus concerts. Concerts com, per exemple, els d'Aitana o el d'Estopa, Morat o Manel, també. I, de fet, els Amics de les Arts o Blau ja estan a punt de vendre-ho tot. Tot això vol dir que quan ens deixin sortir amb llibertat absoluta, que sembla que cada vegada serà més aviat, tenim moltes ganes de recuperar la cultura, tenim moltes ganes de viure la cultura al carrer, i ja us dic, és el que farem aquest divendres per Sant Jordi aquí a Ràdio Capital. Avui 3 minuts, avui al Supermatí parlarem amb l'advocat de SOS Costa Brava, Eduard de Ribot, perquè ens parli en reacció a la decisió de diversos ajuntaments del Baix Empordà de presentar al·legacions al Pla de Protecció de la Costa Brava. Diuen que no és prou clar, veurem si ell comparteix aquesta opinió de que no és prou clar. I també parlarem d'una de les seves grans victòries d'aquestes últimes setmanes, que és l'aturada de les obres de Montcal a Begur, una de les obres que més havien criticat pel seu impacte paisatgístic. I acabarem el programa parlant de tecnologia i oci digital, i ho farem amb el nostre company, en Josep Lluís Vidal. 8 i 4 minuts, saludem la redacció d'informatius de Ràdio Capital. Sergi Villena, bon dia.
Què tal, bon dia.
Anna Salvador, bon dia.
Hola, bon dia.
I Paula Balcebre, bon dia.
Hola, bon dia.
Pas endavant en la rehabilitació del pont de Verges. Territori i Sostenibilitat, el Departament de la Generalitat ja ha adjudicat per 3,4 milions d'euros les obres de rehabilitació i eixamplament del pont de la C-252 a Verges.
Els treballs permetran reforçar els fonaments del pont, arreglar-ne les esquerdes i també eixamplar-ne una de les voreres mitjançant un voladís per permetre el pas de vianants i ciclistes amb seguretat. L'obra començarà a finals d'aquesta primavera i durarà aproximadament mig any.
Traslladen en helicòpter a l'Hospital Trueta una nena d'uns 5 anys que ha caigut a una piscina particular a la Bisbal.
La nena va caure a una piscina d'un domicili que no era el seu. Els efectius sanitaris van haver de practicar maniobres de reanimació a la nena abans de transportar-la amb helicòpter fins a l'hospital.
L'Audiència de Girona jutjarà tres acusats d'haver robat bicicletes a Palamós el 2016.
Exacte, jutjarà els tres acusats per fets que van passar el 17 de novembre del 2016. De moment no queda clar si ells van ser els autors del robatori o si només van trobar les bicicletes i se les volien endur. Així, la Fiscalia proposa que se'ls processi no bé per robatori o bé per encobriment, i amb dues penes comporten anys de presó.
Doncs, déu-n'hi-do, veurem aviam quin és el resultat d'aquest judici, que és un dels més interrogants dels que hem viscut els últims mesos aquí al Baix Empordà. I ara sí, com us deia, obrim el bloc de cultura explicant, per exemple, que neix a Palamós la cooperativa Mar de Dones, que ajunta la lluita contra la contaminació, l'esport, el turisme pesquer, en un conjunt d'activitats.
Aquesta cooperativa de Palamós neix amb un propòsit clar, la lluita contra els plàstics i els residus. En tot un conjunt de respostes s'agrupen l'esport, la preservació del medi, el turisme i la gastronomia.
I ara obrim la carpeta de Sant Jordi, però us l'ampliarem els propers dies, perquè sabem com serà el Sant Jordi a Palafrugell. Per segon any consecutiu es farà una lectura virtual de l'obra de Josep Pla, coincidint amb la festivitat de Sant Jordi.
Sí, i pot participar tothom a través de les xarxes socials, publicant un vídeo d'un minut llegint l'obra de Josep Pla entre els dies 21 i 23 d'abril. La Fira de Llibres i Roses es farà a la plaça Ermengarda, en un recinte tancat amb aforament limitat i control d'accés.
Doncs ja en tenim ganes d'aquestes fires de Sant Jordi, que sabem i que tenim constància que es repetiran arreu del Baix Empordà. Per exemple, a Calonge també hi haurà una fira de Sant Jordi, cosa que, recordem-ho, l'any passat vam haver de fer Sant Jordi tancats, no podíem sortir ni a passejar. Per tant, bones notícies aquestes. I explicarem també, relacionat amb Sant Jordi, que tenim guanyadors, ja coneixem els guanyadors dels Premis Literaris de Begú, el Premi Vila de Begú de Narrativa Curta i el Concurs de Contes de Sant Jordi. Sergi.
Doncs sí, dissabte passat, 17 d'abril, l'Ajuntament de Begú i la Biblioteca Salvador Rauric van entregar els guardons als guanyadors i finalistes d'ambdós certàmens, que es consoliden com a projectes culturals de referència tant al municipi com al territori. L'acte, celebrat al Casino Cultural amb totes les mesures sanitàries, va comptar amb la presència de l'alcaldessa de Begú, Maite Selva, la regidora de Cultura, Gemma Coll, i Rosa Vilà, la directora de la Biblioteca Salvador Rauric. A l'informatiu us detallarem els noms dels guardonats.
L'exposició que celebra el 40è aniversari del Festival de Torroella surt al carrer.
El Festival de Torroella de Montgrí continua l'itinerari expositiu amb el qual celebra el seu 40è aniversari, amb l'inici, el proper 22 d'abril, del segon moviment de l'exposició titulada De l'Església a l'Auditori. La inauguració d'aquest segon moviment s'acompanya de quatre concerts i una conferència que se celebraran entre el 22 i el 25 d'abril.
I acabarem aquest repàs dels titulars del dia explicant que s'han anellat tres polls de mussol duc a Santa Cristina d'Aro.
El dissabte passat van ser anellats tres polls de duc al seu niu de l'Ardenya, en una zona situada dins del terme municipal de Santa Cristina. Els polls tenien al voltant de 55 dies i els faltava poc per començar a volar. Aquest anellament servirà per fer-ne un seguiment i conèixer millor la dinàmica poblacional de l'espècie, que està protegida.
Doncs aquests són els titulars del dia i el que hem de fer ara és conèixer la previsió del temps, i ho fem amb el nostre company, en Marc Vila. Marc, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Quins són els detalls de la previsió del temps per avui, que és dimarts 20 d'abril de 2021?
Ahir començàvem el dia amb bastanta fred, amb temperatures de 2 graus mínims a la Bisbal, o 3,7 a Castell d'Aro, o 2,8 a Torroella. Avui a la comarca del Baix Empordà el termòmetre mínim pujarà algun grau més, i el motiu en serà la nuvolositat que hi haurà. Avui, bàsicament, serà una jornada de canvi de situació, un nou canvi després d'un dilluns que va passar bàsicament assolellat i càlid. Ja de bon matí, el dia començarà amb intervals de núvols, que aniran guanyant terreny a mesura de les hores, però no s'espera pluja. I això portarà conseqüències en les temperatures. Les mínimes no baixaran tant i es quedaran properes als 5 graus, i les màximes seran bastant semblants a les d'ahir dilluns o mínimament menys càlides. L'amplitud tèrmica no es notarà tant i el dia serà amb cel variable. La setmana seguirà amb risc d'algun ruixat poc important demà dimecres i després tindrem una clara tendència a la recuperació tèrmica que dia a dia farà més confortable les jornades. I com dèiem ahir, es confirma un Sant Jordi assolellat i sense pluja, però el cap de setmana potser ens portarà una nova inestabilització de l'atmosfera.
Bé, mentre per Sant Jordi no plogui, doncs mira, aquesta vegada ens estarem contents.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
I avui el comentari d'opinió, quan són les 8 i 10 minuts, ens envia el supermatí l'escriptora Ada Klein.
4 escenes. Dos homes sols planten vinya al Dejou Sant, un és de Gàmbia i l'altre de Tarruella. A primera hora apamen, a mig matí se desbriguen. A mig dia mengen un mos i beuen aigua. No es diuen res, no paren mai i es fan companyia. Dos homes sols plantant 9.000 ceps de garnatxa blanca en un camp a Fonteta té tant de tocar de peus a terra com quelcom de sacre i molt de romàntic. Igual que el vídeo de les dones de l'Ajuntament de Forallac va gravar per reivindicar el 8 de març. Cinc dones de Volpellac, Fonteta, Peralta, Pere Tallada i Canapost expliquen grans temes dirigides per les preguntes, les feines, la família, etc., construint un gran testimoni de la vida d'abans. Del vídeo que podeu trobar al YouTube me n'han quedat dues coses. L'una, que hi riuen molt fins i tot recordant tot allò dolent, i l'altra, una frase que s'hi diu i encara em dura. Ara, els homes són més persones. Per homes, els de la cooperativa despullen el document del Vivit Insòlit, un audiovisual originat sota l'auspici de la Déu d'Empordà, el Patronat de Turisme Costa Brava a Girona, que xerren i ometen en una taula parada de tot i de no res. I hagués volgut haver-hi sigut, que no callessin, que durés molt més, que n'haguessin allargat el metratge. De gent, de llocs i de llegendes també ne documenten la Judit Pujador i en Xavi Cortadelles, que el diumenge de Pasqua van fer festa a Sant Romans de Sivillà acompanyats per una gran família. Col·laboradors, veïns, parents, amics espontanis, ens vam dar cita en un lloc màgic i antic per celebrar que fa 10 anys que aquesta bona gent recullen les històries petites del país, que solen ser les que defineixen més i donen les alegries més grans. No ens hem arruïnat, va dir en Cortadelles, i fent el que es vol, em penso que no és pas poc. Per ells i tots els altres, que en siguin 10 anys més.
I avui, a la cançó del dia del supermatí, fa 5 anys que Animal ens van debutar amb la cançó Més enllà de les paraules i van enganxant-nos amb la cançó Només amb tu, una cançó que tothom, jo crec que pot dedicar a algú, no? Doncs avui ja sé qui li dedico i és la cançó del dia del supermatí.
Obre la porta del cel, les paraules volen. M'he quedat mirant com respirava i he tornat a ser com aquell nen. Ha sortit el sol mentre parlàvem i hem aconseguit que pari el temps. He rigut com mai havia pensat, m'he sentit allò més desitjat. Hem jugat a ser interessants, passant mil hores aquell bar. Només amb tu els dies són més fàcils, només amb tu les hores se m'escapen entre els dits. Només amb tu les hores passen ràpid, només amb tu, només amb tu, només amb tu. I he sabut el que pensava, l'he estimat desmesuradament. Creu-me, no fan falta les paraules, hi ha silencis que et fan més valent. Només amb tu els dies són més fàcils, només amb tu les hores se m'escapen entre els dits. Només amb tu les hores passen ràpid, només amb tu, només amb tu. Obre la porta del cel, on les paraules volen. On les paraules volen. Obre la porta del cel, coses són més fàcils només amb tu. Les hores se m'escapen entre els dits només amb tu. Les hores passen ràpid només amb tu. Estat mirant com respirava i he tornat a ser com aquell nen. Creu-me, no fan falta les paraules, hi ha silencis que et fan més valent.
Ai, només amb tu, ara tornem.
L'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Vols unir-te a un projecte jove i dinàmic amb possibilitats de créixer professionalment? A Manlleu Origen busquem personal per la nostra botiga a Platja d'Aro. Inscriu-te a la secció Treballa amb nosaltres, que trobaràs a la pàgina web a manlleuorigen.cat. La botiga de Manlleu Origen a Platja d'Aro et busca a tu.
A Ràdio Capital, les nits de dimarts segueixen sent molt negres. Discos, concerts, entrevistes amb ànima. Actualitat i història de la música negra d'arreu del món. Els dimarts, d'11 a 12, Negra Nit, amb Xavi Puig.
Salsa, bachata, son... La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. Radioindiana.cat. L'emissora de música llatina, 100% online, de Ràdio Capital. Ràdio Indiana, i no paris de ballar.
La ràdio de l'Empordà. Ràdio Capital.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Cinc ajuntaments, de fet, sis ajuntaments del Baix Empordà han demanat al Departament de Territori i Sostenibilitat aclariments i canvis en el pla director de la Costa Brava, el pla de protecció de la Costa Brava, perquè creuen que és poc clar i que deixa al marge de la interpretació dels tècnics dels ajuntaments decisions com si es pot concedir una llicència o no. Diuen que és poc clar. Volem saber avui què en pensa una de les persones que ha impulsat més projectes per aturar plantejaments urbanístics al Baix Empordà, plantejaments urbanístics que anaven en contra del bon gust paisatgístic, evidentment, que és l'advocat Eduard de Ribot, l'advocat de Sos Costa Brava. Senyor de Ribot, bon dia.
Bon dia.
Què en pensa vostè? Creu que el pla de protecció de la Costa Brava és poc clar?
A nosaltres ens sembla que el pla director de la Costa Brava aporta una normativa urbanística d'integració paisatgística que era absolutament necessària. Justament la plataforma Sos Costa Brava va reivindicar que es regulés els excessos d'impacte paisatgístic que es provocaven a tota la costa, en particular a les muntanyes de Begur, a la zona de Palafrugell, en totes les àrees on hi havia penya-segats i terrenys amb grans pendents. És sorprenent que aconseguim que la Generalitat tingui el rescat de la Costa Brava, modifiqui i resolgui els problemes de les normatives urbanístiques municipals i que la resposta d'alguns ajuntaments sigui aixecar-se i exigir doncs, o advertir d'una impugnació contra aquest pla director, que era evidentment necessari.
Clar, ells pateixen pel fet que si un tècnic municipal diu que una llicència no es pot donar, doncs que això sigui una interpretació seva, que després un jutge no pensi el mateix i els obligui a indemnitzar les persones afectades. Vull dir, això pot passar? Vostè creu que això pot passar amb l'actual pla director, amb el redactat actual?
A veure, nosaltres lamentem que els ajuntaments, en lloc de donar la benvinguda al pla director, l'impugnin. Nosaltres sempre reclamàvem des de SOS Costa Brava les modificacions del planejament per desclassificar els terrenys que tenien grans valors naturals. Anàvem a veure els ajuntaments i, sorprenentment, quina era la resposta dels ajuntaments? Deien, això és impossible, no es pot fer. Si es desclassifiquen sols, hi ha les indemnitzacions dels promotors. Crec que amb el pla director ha quedat prou clar que és possible modificar els planejaments, que és possible desclassificar sòl, i la prova n'és que s'ha desclassificat 85 sectors de sòls urbanitzables de cop i se n'han reduït 56. És sorprenent que un cop aconseguit això amb el pla director, ara la postura dels ajuntaments és tornar a parlar d'indemnitzacions a favor dels promotors, ara per l'otorgament de llicències. Francament, no ho veiem. Ens sembla una excusa de mal pagador. Els ajuntaments, sorprenentment, mai s'alineen en la defensa del paisatge i del territori.
Clar, el seu posicionament és que no estan en contra del que diu el pla director. Vostè s'ho creu, que no estan en contra del que diu el pla director?
Nosaltres ens hem reunit amb bastants ajuntaments per requerir-los que aprofitessin el pla director per aconseguir majors desclassificacions i l'ajut en la rectificació dels seus plans. En particular, aquells 5 ajuntaments que havien quedat exclosos. No sols no han fet això, sinó que ara volen impugnar el pla per la normativa d'integració paisatgística. Com a mínim ens sembla sospitós. I després, diguem, si el tema és un problema d'interpretació, hi han fórmules bastant senzilles per reduir aquests marges de dubte. Una seria, per exemple, que el Departament de Territori, la Direcció General d'Urbanisme, doncs emetés una circular que resolgués aquelles interpretacions més dubtoses o aquells conceptes jurídics més indeterminats. Una segona fórmula seria buscar les consultes vinculants, és a dir, la Generalitat pot estar a disposició dels ajuntaments per resoldre aquells dubtes que tinguin els seus secretaris o arquitectes municipals. I en tercer lloc, bé, es podria crear una oficina tècnica a la Comissió d'Urbanisme de Girona per implementar i desenvolupar el pla director, perquè al final s'han de modificar els 22 planejaments dels municipis del litoral per complir i adaptar-se al pla director. Per tant, hi ha fórmules bastant senzilles, possibles, per ajudar a interpretar aquells punts obscurs que considerin algun arquitecte municipal que existeixen i per resoldre aquest problema de manera molt simple i sense necessitat d'impugnar el pla director.
En quin punt està aquest pla director? És a dir, està aprovat definitivament? Està aprovat inicialment? És a dir, s'aplica ja?
Sí. Aquest pla director està aprovat definitivament i publicat. Per això és sorprenent que els ajuntaments que han tingut un ampli termini de temps durant 2 anys en l'operació de confecció i redacció d'aquest pla, que ha passat per aprovació inicial, informació pública i definitiva, en tràmits d'un abans de planejament i un posterior pla director, doncs no hagin tingut temps d'establir aquests punts més grisos. I si no, també podríem fer propostes de concretes regulacions d'aquells temes que considerem que no funcionen. El que no pot ser és que l'Ajuntament, que ha permès el desastre de desfigurar el penya-segat i la línia d'horitzó i la cala del Golfet, per un problema d'integració paisatgística, per un problema de que els seus tècnics i aquest ajuntament ha donat una planta de més i alçades de més perquè es treballava en pendents, que aquest mateix ajuntament sigui el que anunciï que impugnarà el pla director. És com a mínim sorprenent.
Clar, per què ens ha servit de moment el pla director? És a dir, s'ha aconseguit aturar obres gràcies al pla director?
Bé, segons va dir l'alcalde de Palamós, el tercer bloc de la Pineda d'en Gori no el va poder aprovar perquè estava vigent el pla director i posava una normativa de, crec que era regulació d'una façana màxima que impedia doncs, que apareguessin grans blocs formant pantalles arquitectòniques. Doncs aquest és un exemple. Ens dona la sensació que l'alcalde de Palamós també està pensant en un projecte molt concret, que és la Pineda de la Fosca, on allà també s'han de construir dos blocs i 13 xalets, i podria ser doncs, que aquestes limitacions de bloc màxim, no?, de façana màxima, dificultés executar alguns projectes. I, efectivament, el més important és la reducció d'alçada i nombre de plantes. La Generalitat ha fixat per fi que el nombre de plantes i alçada màxim sigui l'aparent, és a dir, aquell que es veu. I això doncs, impedeix ja que surtin dos plantes d'alçada superior en aquells supòsits d'edificació en gran pendent.
Clar, això vol dir que si hi ha molta pendent, és a dir, impedeix fer trampes per construir més plantes encara que no es vegin, no?
Efectivament, amb aquesta norma que ordena que les plantes, l'alçada màxima dels plans i el nombre màxim de plantes dels plans coincideixi amb l'alçada aparent, aquella que es veu, o amb el nombre de plantes aparent, aquell que es veu, impedeix ja fer passar soterranis i falsos soterranis per això, per soterranis, quan són en realitat plantes baixes i plantes totalment visibles. Per tant, efectivament, aquesta normativa resoldrà els macrovolums aparents que s'estaven autoritzant, aquestes baluernes immenses a primera línia de mar davant dels penya-segats que estaven desfigurant totes les muntanyes de Begur, sense anar més lluny.
Sense anar més lluny, és el cas que hem conegut aquesta setmana, el de Montcal. Això també és conseqüència del pla director, l'aturada de les obres d'aquest punt?
Bé, l'aturada de les obres de Montcal, el motiu principal és el que veníem dient SOS Costa Brava i SOS Aigua Freda i Salvem la Costa de Begur i Ecologistes en Acció, que és que afectava en part el PEIN, Muntanyes de Begur. O sigui, part de l'edificació, part de la zona edificable del pla parcial de Montcal inclou les Muntanyes de Begur, l'espai protegit. Nosaltres, durant 2 anys, hem advertit a l'Ajuntament que això era així. Hem demanat la nul·litat del projecte d'urbanització, hem demanat la nul·litat del pla parcial, que l'Ajuntament de Begur ni ens ha contestat. Quan van atorgar les llicències d'obres, els vam impugnar. Després vam demanar la paralització de les obres quan just començaven. I aquí sí que el pla director, a darrera hora, va incorporar doncs, una referència a la necessitat d'impedir l'edificació de la part alta del Puig de Montcal. I aquesta referència del pla director a protegir la part alta de Montcal serveix també al jutjat contenciós número 3 de Girona per ordenar aquesta paralització d'obres.
El que sí que ha fet l'Ajuntament és recórrer-ho, no?
Bé, jo no ho he vist encara en les actuacions perquè no ens han donat trasllat de cap recurs d'apel·lació, però efectivament han anunciat els seus responsables, no? L'alcaldessa anunciava que no estaven conformes i que recorrerien. O sigui, és el de sempre, no? Tant hi fa que ho diguin informes tècnics que portin les entitats ecologistes, tant hi fa que ho diguin el mateix pla director, que ho diguin informes de medi ambient, tant hi fa, fins i tot, que això encara és més greu, que ho digui un jutge, el cas és sempre estar en contra de la protecció del paisatge i del litoral. El més raonable de l'Ajuntament de Begur seria estudiar a fons el seu error i corregir-lo, sobretot perquè aquest error arrastra altres zones, altres parcel·les edificables al costat del Puig de Montcal. I n'hi han 7 o 8. Per tant, seria bo que l'Ajuntament d'una vegada per totes reculés, rectifiqués i acceptés el seu error i no es dediqués sempre a anar en contra del pla director, en contra de les resolucions judicials que pretenen preservar el paisatge, etc.
Escoltant-lo avui, senyor de Ribot, em fa la sensació que sento l'Eduard de Ribot més beligerant dels últims anys, i mira que l'hem entrevistat de vegades. I fa la sensació com si ja tingués un tip dels ajuntaments, escoltant-lo, eh?
Bé, ens sentim molt decebuts. La veritat és que després de més de 2 anys de reclamar un pla director perquè sortís al rescat de la Costa Brava, perquè aturés el naufragi del Titanic, doncs veure que 2 anys després encara s'alineen 6 ajuntaments en contra del pla director és molt decebedor i, per tant, ho lamentem profundament.
Quins són els punts ara en què ens hem de fixar i que podrien donar noves victòries a SOS Costa Brava?
Nosaltres aquest any justament ens havíem proposat fer la campanya de protecció i salvació dels darrers retalls de boscos de la Costa Brava, primera línia. I aquesta campanya anava justament a demanar als ajuntaments, als 22 ajuntaments del litoral gironí, que fessin el mateix que havia fet la Generalitat. Era modificar els plans per preservar els espais de major valor. Nosaltres hem detectat que pràcticament totes les pinedes que queden a primera línia de mar en zones ja bastant urbanitzades de la Costa Brava, si no fan res els ajuntaments, desapareixeran. I podríem parlar de la pineda del Canadell a Calella de Palafrugell. Si l'Ajuntament de Palafrugell no fa res, aquella pineda es transformarà en 50 nous habitatges i la riera serà canalitzada i entubada. Si l'Ajuntament de Palafrugell no farà res, la riera de Masllor o la capçalera es transformarà en habitatges i hotel. Si l'Ajuntament de Palamós no fa res, la pineda de la Fosca es transformarà en 42 apartaments, en 2 blocs, i 12 xalets. Si no fa res l'Ajuntament de Castellplatja d'Aro, la desembocadura del Ridaura fins a la Marina, desapareixerà aquella pineda on hi ha el càmping i es transformarà en 400 habitatges. I així es podem anar parlant, a llançar la Farella, de la platja de la Farella, la primera línia, aquella gran pineda, ara per ara estan tramitant un pla de millora urbana per implantar-hi 8 blocs d'apartaments i un hotel. És a dir, si els ajuntaments no fan res, la Costa Brava quedarà trinxada. Per això estem tan decebuts que els ajuntaments no assimilin la necessitat de protegir el litoral, de canviar les polítiques urbanístiques i de preservar aquests darrers retalls de boscos que ens queden, que oxigenen les nostres vides.
Vist el vist, la sensació és que esperem que Damià Calvet segueixi sent conseller de territori o clar, perquè no se sap qui el nou conseller, quina opinió tindrà d'aquest pla director.
No. Nosaltres no entrem en quina persona ocuparà la conselleria. Confiem que, com han quedat els resultats electorals, i sent decisiva, per exemple, la CUP, doncs que en cap cas es tirarà marxa enrere amb el pla director de la Costa Brava, perquè a més el propi Departament de Territori és conscient del desastre de l'urbanisme aprovat a Catalunya i vigent, i havia endegat o anunciat una campanya de plans directors per tot el país. I ara es anaven a tramitar i a desenvolupar plans pel reste del litoral català, i després es anava a fer per l'interior, per modificar els plans. Estem convençuts que això tirarà endavant, i més en un context d'emergència climàtica. No fer-ho seria un suïcidi, creiem. Seria desastrós pel paisatge, pel medi natural i pel benestar de tothom.
Esperem així. Eduard de Ribot, advocat de SOS Costa Brava, gràcies per passar avui pel Supermatí de Ràdio Capital.
Gràcies a vosaltres.
Que tingui molt bon dia.
Igualment, bon dia.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Doncs precisament ara que parlàvem del Departament de Territori, avui us hem d'explicar que el Departament de Territori ha adjudicat per 3,4 milions d'euros les obres de rehabilitació i millora del pont de la C-252 a Verges. Per tant, la rehabilitació del pont de Verges està més a prop. L'obra començarà a finals d'aquesta primavera, segons el Departament, i durarà aproximadament mig any. Entrem en detall sobre aquestes feines amb l'Anna Salvador.
És un pont que data dels anys 40 del segle passat. L'estiu passat, Territori va licitar la rehabilitació integral de l'estructura del pont per 4,1 milions d'euros. I ara la Generalitat ha adjudicat l'obra per 3,4 milions. Els treballs inclouran la rehabilitació del tauler, el reforç de les fonamentacions, la reposició dels recolzaments, l'execució de juntes, la millora dels desguassos, la millora del sistema de contenció i la rehabilitació del ferm. Així mateix, s'eixamplarà la vorera del costat est, aigües avall, per permetre el pas en condicions de seguretat tant de vianants com de ciclistes. Aquesta ampliació de la vorera, fins a assolir 1,5 metres d'amplada, es farà mitjançant una estructura metàl·lica en voladís. Per donar-hi continuïtat, es preveu formar una berma d'1,8 metres d'amplada fins la Mota i el camí del Mas Badia.
A més, també a la C-252, al seu pas per Veges, s'hi posarà també un semàfor, no?
Sí, aquest semàfor estarà a l'encreuament amb el carrer del Canonge Iglesias per millorar la seguretat i la canalització del trànsit. Així s'ha iniciat el procés per licitar els treballs per un import de 133.000 euros. Es preveu que l'obra comenci a finals d'aquesta primavera i duri uns 2 mesos.
I 36 minuts, una nena de 5 anys l'han traslladat en helicòpter a l'Hospital Trueta de Girona després d'haver caigut en una piscina particular en una casa al carrer del Carme de la Bisbal.
Sí, la casa on van passar els fets no era el domicili de la menor. Els serveis d'emergències van rebre l'avís de l'incident cap a 8:15 del vespre i van acudir Mossos d'Esquadra, policia local i efectius del sistema d'emergències mèdiques que van activar l'helicòpter amb el qual va ser traslladada al centre sanitari gironí. Els efectius sanitaris van haver de practicar maniobres de reanimació a la nena abans de transportar-la fins a l'hospital.
I no deixem de parlar de successos, anem cap a Palamós. Perquè l'Audiència de Girona jutjarà 3 acusats d'haver robat bicicletes a Palamós el 2016.
Així és, es jutjarà els 3 acusats per fets que van passar el 17 de novembre del 2016. De moment no queda clar si ells van ser els autors del robatori o si només les van trobar i se les volien dur. Així, la Fiscalia proposa que se'ls processi no bé per robatori o bé per encobriment i amb 2 penes comporten anys de presó. La primera versió és sostinguda per la Fiscalia, els que els 3 acusats, 2 dels quals ja van ser condemnats per robatori, van actuar deliberadament amb l'ajuda de 2 persones més.
I concretament, com veu els fets la Fiscalia?
Sosté que van obrir amb tornavisos més de 10 trasters situats en 2 aparcaments subterranis del carrer Mallorca de Palamós i en van treure les bicicletes. La mateixa nit, cap a 1 de la matinada, una patrulla de la policia local de Cassà de la Selva els va parar en un cotxe on duien les bicicletes i no van poder demostrar que eren seves. Tal com informa el diari de Girona, si aquest relat es demostra al judici, la Fiscalia demana penes de fins a 6 anys de presó. Si no fos el cas, és a dir, que no les van robar i que només se les volien endur, demanaria 2 anys de presó per encobriment.
Tots els divendres tens una cita importantíssima amb Feel the Music i l'Albert Gómez. La millor música house, deep house, trance, dance, remember, italo disco. Feel the Music, divendres, d'11 de la nit a 2 de la matinada, a Ràdio Capital de l'Empordà, amb l'Albert Gómez. No t'ho perdis.
8:38. Obrim el bloc cultural aquí al Supermatí de Ràdio Capital parlant de Mar de Dones, una iniciativa que ha nascut fa ben poc i que qui ha pogut parlar el nostre company Jordi Gafas. Ha nascut la cooperativa Mar de Dones, que agrupa la lluita contra la contaminació, el turisme, l'esport i la gastronomia palamosina. Aviam, dona'ns més detalls, Jordi Gafas.
La inspiració per impulsar aquest projecte neix el 2019 a través de l'aplicació TwinApp. El mateix any es va poder impulsar una campanya de recollida de residus al litoral de la Costa Brava, a Roses, Palamós i Sant Feliu. en la qual, gràcies als ajuntaments, les confraries de pescadors i tots els que hi van participar, es van poder recollir fins a 10 tones de deixalles. Això va marcar un punt d'inflexió als fundadors, que l'any 2020, tot i la pandèmia, es van posar a treballar per constituir la cooperativa. Aquest projecte s'emmarca en el pla FEPSCAT, propulsat per la Generalitat, recolzat pels ajuntaments i la UDG i liderat per l'Institut d'Estudis del Mediterrani i ESMET.
De fet, l'inspiració ens ve el 2019, quan nosaltres impulsem a través d'una aplicació tecnològica l'esport en consciència mediambiental. L'aplicació es diu TwinUp i el que fa és posar en contacte persones que comparteixen la preocupació per al medi ambient a través de l'esport. El 2019 vam poder impulsar una campanya de recollida de residus en el litoral de la Costa Brava, a Roses, Blanes, Palamós i Sant Feliu, i conjuntament amb els ajuntaments i les cofreries de pescadors van fer sortides de ciutadans que van aplegar 1.000 persones i que en un mes vam recollir 10 tones de residus.
Hem parlat amb els fundadors d'aquesta aplicació, no?
La Teresa, una de les fundadores, ens ha explicat com d'important és la feina de conscienciació i que, tot i que les escoles s'han trobat que s'està fent una feina educativa molt important, no podem esperar que siguin les generacions futures les que comencin a prendre les decisions i ens treguin les castanyes del foc, i que el millor que es pot fer ara mateix és conscienciar i actuar.
Trobem que, per exemple, quan hem assistit a escoles a fer alguna activitat pedagògica, les noves generacions pugen amb molta força, amb molt coneixement. Això es treballa molt a les escoles, per tant tenim aquesta confiança dipositada en que en el futur, quan aquestes noves generacions siguin ciutadans molt responsables, no? I per tant seran generacions que prendran decisions ja en una línia absolutament diferent.
Parlem ara de Sant Jordi. Ho fem obrint l'agenda, perquè sabem què és el que es farà per Sant Jordi aquest any a Palafrugell. És una de les, dels pobles que us avancem a aquesta hora i que anirem ampliant els propers dies, però comencem per Palafrugell. Aquest any, per segon any consecutiu, es farà una lectura virtual de l'obra de Josep Pla, coincidint amb la festa de Sant Jordi, i també es faran activitats al municipi, per exemple, doncs una fira amb parades de llibres i de roses. Comencem explicant les novetats sobre l'obra de Josep Pla. Sergi Villena.
La tradicional lectura de l'obra de Josep Pla a Palafrugell es farà una altra vegada a través de les xarxes socials. Així doncs, des dels diferents perfils de l'Ajuntament i de l'àrea de cultura, es compartiran vídeos de diverses personalitats del món de la cultura llegint l'obra de Pla. A més, a partir de dimecres 21 i fins al 23 d'abril, diada de Sant Jordi, tothom que vulgui participar-hi pot penjar a les xarxes socials un petit vídeo d'un minut de durada llegint un fragment del llibre que desitgi de l'obra de l'autor palafrugellenc.
I aquest any es recuperen algunes de les habituals activitats al voltant de la diada de Sant Jordi a Palafrugell. Quines són les més destacades?
Doncs bé, el mateix dia 23 d'abril, de 10 del matí a 8 del vespre, se celebrarà la Fira de Llibres i Roses amb la participació de les llibreries i floristeries del municipi. Aquest any tindrà lloc a la plaça Ermengarda, en un recinte tancat amb aforament limitat i control d'accés. Dijous 22 a les 8 del vespre, al Teatre Municipal, hi haurà el concert Cançons de Mar i Muntanya, amb la cobla la principal de la Bisbal i la soprano Esther Boqueres. També s'inaugurarà l'exposició Ex Libris Universia Pla, amb obres de Josep Maria Alarcón. Es presentarà la 59a edició de les festes de primavera i també hi haurà activitats infantils i fins i tot portes obertes als museus del municipi. Tota l'agenda es pot consultar a palafrugellcultura.cat.
Doncs ara anem a Begur, en aquest cas. Perquè ja es coneixen els guanyadors del Premi Vila de Begur de Narrativa Curta i el concurs de contes de Sant Jordi. Música. fet, uns premis que ja s'han entregat. Aviam, Jordi, agafa, repassem com va anar aquesta entrega i quins són els guanyadors.
Sí, pel que fa al Premi Vila de Begú de Narrativa Curta, que enguany ha celebrat la seva 36a edició, s'hi han presentat un total de 82 treballs amb tot un èxit de participació. El jurat del certamen, constituït per Carles Fernández, llicenciat en Filosofia, i David Galceran, gestor cultural i redactor de continguts, ha escollit el treball del palamosí Xavier Tobajas Bru, titulat Arreplegant, com a guanyador del primer premi. Mentrestant, el begurenc Marc Collado Gurillo ha quedat com a finalista amb la seva obra Situació cítrica. Per la seva banda, el concurs de contes de Sant Jordi ha comptat amb la participació d'uns 190 alumnes de les escoles Doctor Arruga de Begú i Olivar Vell d'Esclanyà. Els guanyadors han estat els següents, segons el curs de primària al qual pertanyen. Dels escolars de primer de primària, premi per Alguer Taverner i accèssit per Aina Cofinyà, tots dos de l'escola Doctor Arruga. A segon de primària, premi per Berta Brea i accèssit per Oriol Mora, també amb dos de l'escola Doctor Arruga. De tercera primària, han estat premiats dos alumnes de l'escola Olivar Vell. Afra Martí s'ha endut el premi i Teo López l'accèssit. A quart de primària, premi per Blai Grimal i accèssit per Maria Martín, tots dos alumnes de l'escola Doctor Arruga. De cinquè de primària, tornem a trobar dos escolars de l'Olivar Vell. Júlia Anglada ha aconseguit el premi i Maia Espinàs l'accèssit. I per últim, en la categoria de sisè de primària, premi per Sofia Mariel Lara de l'escola Doctor Arruga i accèssit per Fiona Martí de l'escola Olivar Vell.
Sembla que aquest tipus de concursos literaris suposen una important iniciativa per fomentar i incentivar la cultura entre els joves, no?
Efectivament, en aquest sentit, Maite Selva, alcaldessa de Begú, posa en valor la participació assolida i explica que és un orgull veure com els nostres joves i no tan joves se senten tan identificats amb aquests guardons, amb els seus valors i amb la promoció de la cultura arreu de la nostra vila i del nostre territori. Per la seva part, Gemma Coll, regidora de Cultura, defensa que amb aquests dos premis, juntament amb el Premi Josep Pallach de Narrativa pels alumnes d'ESO i Batxillerat, l'Ajuntament fa arribar la literatura a totes les franges d'edat.
Marxem cap a Torroella perquè l'exposició que celebra el 40è aniversari del Festival de Torroella surt al carrer. De l'Església a l'Auditori, és com es diu l'exposició, inicia el seu segon moviment el 22 d'abril portant el Festival de Torroella de Montgrí al carrer, seguint els concerts i activitats celebrats en diversos espais de la població. Aquesta nova exposició, aquesta exposició, ens explica també en Sergi Villena.
Aquest segon moviment té una estructura itinerant que recorre Torroella de Montgrí des del passeig de l'Església fins a l'Auditori Espai Ter, fent parada en aquells espais en els quals el festival hi ha celebrat concerts, assajos, cursos i concursos. Tal com explica la comissària Eulàlia Bosch, quan l'Església de Sant Genís va esdevenir insuficient per acollir els concerts i les activitats que el festival anava incorporant, els seus organitzadors no van dubtar a expandir-se pels espais públics disponibles. En poc temps, el festival va fer del Centre Històric de Torroella un veritable teixit de manifestacions musicals diverses obertes a tota mena de públics. El segon moviment de l'exposició celebra i honora aquest esperit que va transformar en oportunitats tots els entrebancs que anaven sorgint.
De fet, l'any passat la pandèmia va alterar els plans inicials d'aquest festival, no?
Doncs sí, l'exposició del 40è aniversari del Festival de Torroella de Montgrí s'havia d'inaugurar l'estiu passat, coincidint amb la inauguració del 40è Festival de Torroella. La pandèmia de la Covid-19, però, va capgirar els plans i la commemoració del 40è aniversari va passar d'un estiu a tot un any de celebració, és a dir, del 23 de juliol de 2020 fins a finals de 2021. Al voltant de la inauguració, el 22 d'abril, del segon moviment de l'exposició de l'Església a l'Auditori, el Festival de Torroella ha organitzat 4 concerts i una conferència sobre els ocells a la nostra cultura. El concert que posarà punt final a aquestes activitats el 25 d'abril és la preestrena mundial del programa Il Mondo al Rovescio, El Món al Revés, amb obres de Vivaldi que conformaran el pròxim disc de la violinista francesa Amandine Beyer i el seu grup Glee Incogniti, i que s'enregistra a Torroella de Montgrí.
De fet, volem ampliar el que fa referència a aquest concert que ens deies, i és que la violinista Amandine Beyer actuarà al 40è Festival de Músiques de Torroella.
Així és, l'Auditori Teatre Espaiter acull aquest cap de setmana dos concerts que tindran com a protagonista la reconeguda violinista francesa Amandine Beyer, dins la programació dels actes del 40è aniversari del Festival de Músiques de Torroella. Aquest s'iniciarà amb l'exposició de l'Església a l'Auditori, on es recorrerà la ciutat pels seus espais més emblemàtics en els quals s'han celebrat concerts i activitat al llarg dels seus 40 anys d'història. I s'acabarà l'Espai Ter, on s'exposaran imatges dels tres concerts més emblemàtics. La inauguració s'acompanyarà també d'una conferència i quatre concerts, dos dels quals de la Amandine Beyer. El concert que clausurarà aquestes activitats, el del 25 d'abril, és la preestrena mundial del programa Il Mondo al Rovescio, que serà el pròxim disc de la violinista, i s'enregistrarà també a Torroella de Montgrí.
Farem aquest repàs de l'actualitat explicant-vos que s'han anellat tres polls de mussol duc a Santa Cristina d'Aro.
Exacte, el dissabte passat es van anellar tres polls de duc al seu niu de l'Ardenya, en una zona dins del terme municipal de Santa Cristina. Els polls tenien al voltant de 55 dies i els faltava poc per començar a volar. Aquests són els únics que es troben al municipi, ja que l'espècie està en perill, sobretot per la mortalitat donada pels atropellaments i electrocutaments, i també per les molèsties causades per la freqüentació dels humans a les zones de muntanya. Aquests mussols són una espècie protegida i l'anellament servirà per fer-ne un seguiment i conèixer millor la dinàmica poblacional de l'espècie.
Intentarem amb les properes connexions, el tècnic, amb les properes connexions amb la Paula, aviam si no podem tancar-li el micròfon una mica abans de que acabi de parlar, com passa sempre amb la Paula.
Ara que fem 20 anys, ja podem dir que som una mica grans i podem fer allò que tant els hi agrada als avis. Explicava Talletes. Cada dissabte amb la Mar Coll, amb Marc Clapés i amb Miquel 40, el veterano de la casa, repassarem tot el que ha passat en aquests 20 anys de Ràdio Capital. Així que agafa sabatilles, mantra i sofà i prepara't per repassar la nostra vida i miracles. 2001-2021, 20 anys de Ràdio Capital. Cada dissabte de 8 a 9 del vespre a Ràdio Capital. I sempre que vulguis a radiocapital.cat.
8 minuts per les 9. Josep Lluís Vidal, què tal? Bon dia. Ai, 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 que no sé si el sentirem. Aviam, Josep Lluís Vidal, bon dia. Josep Lluís Vidal, bon dia. Ja fa gràcia que la secció de tecnologia és la que doni més problemes tecnològics, eh? Diu que no sap què passa. Mira, et trucarem. Trucarem i ho farem per telèfon com ho feia Mantes, que és molt millor. Ara mateix tornem.
Salsa, bachata, son... La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. Radioindiana.cat. L'emissora de música llatina, 100% online, de Ràdio Capital. Ràdio Indiana, i no paris de ballar.
Ja el tenim aquí, Josep Lluís Vidal, bon dia.
Hola, el telèfon que no falla mai, eh?
No, és veritat, i a més, delay zero, eh?
Sí, sí, bueno, clar, aquestes coses, mira, al final, no sé, és una mica frustrant, també ho confesso, tot plegat.
Bueno, t'he de dir que sí, aquest també sí que té una mica de delay, aquest telèfon, però vaja, coses que passen. Va, avui volem parlar de diverses coses. De WordPress. Què passa amb WordPress i Google?
Bueno, bàsicament, més que WordPress és Google. El que passa que faig servir WordPress com a excusa per parlar d'aquest sistema de rastreig de Google nou, que ja fa un temps que es va anunciar, i que, bueno, tothom sap el que són les cookies, no? O si més no, ha sentit a parlar, no?, de les cookies, aquest petit arxiu que guarda, doncs, preferències de navegació, bueno, diverses informacions que després serveixen, doncs, per oferir-te anuncis personalitzats i bé, que funcionen les webs, no?, bàsicament, o també les aplicacions, molt bé. Això sembla que tindria els dies... segurament tindrà els dies comptats, i aquest sistema de rastreig, perquè al final és un sistema de rastreig dels usuaris o del comportament dels usuaris en una pàgina web, acabarà quedant obsolet, i Google ja fa temps que treballa en un nou sistema més basat en intel·ligència artificial, doncs que la finalitat és la mateixa, o sigui, poder conèixer, entre cometes, una mica qui és el que hi ha a l'altre costat de la pantalla, per oferir-li, doncs, publicitat segmentada, i no només això, sinó aquest perfil, d'alguna manera, vendre'l a tercers, a empreses, doncs, que vulguin fer publicitat amb el seu buscador i també a d'altres plataformes. Molt bé. Resulta que és un... Clar, Google té una posició dominant arreu del món, no? És el buscador més utilitzat a tot el món. Europa és el buscador que fa servir el 90-95% de les persones. Els Estats Units té una quota de mercat una mica més baixa, però també és la predominant, i bé, a la Xina ja és una altra història, però també per altres coses. I el cas és que no està convencent gaire aquest nou sistema de Google, i ara WordPress, la plataforma reina de gestió de continguts web amb el que estan fets més del 30% de webs del món, ha dit que no permetrà que Google faci servir les webs fetes amb la seva plataforma aquest nou sistema de rastreig. I per tant, doncs, ja habilitarà una sèrie de línies de codi que seran fàcilment implementables, segurament a través d'algun plugin, per poder bloquejar aquest rastrejador de Google. Home, això és un cop bastant fort i bastant dur per Google, doncs, per això que et deia, no? Perquè hi ha moltíssimes webs fetes amb WordPress arreu del món. Com deia, més del 30%, això és més d'un terç de les webs que funcionen arreu del món estan fetes en WordPress. Per tant, si aquesta plataforma ja bloqueja aquest nou sistema de rastreig de Google, doncs quedarà una mica armat. Haurà de fer canvis Google, haurà de fer concessions, perquè segurament no serà tampoc la primera plataforma que ho bloquejarà, uh-huh, aquest nou sistema de rastreig. Ja veurem com evolucionen.
De Google a Amazon, perquè llencen una secció de podcast.
Sí, s'han apuntat al carro també Amazon Music. Ja fa temps que, per exemple, Spotify ja va apostar fa un parell d'anys fermament pels podcasts, i ja tenim molt visible, quan obrim l'aplicació, la secció de podcast. I ara, doncs, Amazon Music no vol quedar-se enrere, perquè competeix directament amb Spotify, i ara, doncs, ha habilitat pels usuaris d'Espanya una secció de continguts sense cosa addicional. Si tu tens l'Amazon Prime o si tens una subscripció només a Amazon Music, doncs ja pots accedir a través del teu dispositiu, a través de la tablet, a través del mòbil, aquesta secció de podcast, i també a través d'Echo, a través de l'altaveu intel·ligent d'Amazon. Al final és això, és una mica un moviment estratègic de la companyia per no quedar-se enrere en aquest mercat creixent dels podcasts, que ja es ve observant des de fa 3-4 anys, i el que s'han apuntat, doncs, gairebé totes les grans companyies. Google, en aquest sentit, sí que potser és la que va una mica més endarrerida i només va fer un petit moviment ara fa un any i mig, 2 anys encara no, amb l'actualització de la seva aplicació per el podcast, el Google Podcast, però sí que també va anunciar que estava treballant en millorar la visibilitat dels podcasts en els resultats de cerca del buscador de Google. Per tant, igual que podem tenir un resultat destacat d'una web quan fem la típica pregunta a Google de per què floreixen les plantes a la primavera, jo què sé, no? Doncs surten resultats destacats, doncs això també passaria amb els podcasts. Però la veritat és que això encara no s'ha acabat de concretar. I bé, m'he anat una mica del tema, però la cosa, el missatge era que Amazon s'apunta al carro dels podcasts, bàsicament.
I també hem d'explicar que s'han detectat diverses vulnerabilitats a WhatsApp i WhatsApp Business.
Sí, el tema de les vulnerabilitats sempre dic que ja deixa de ser una mica notícia perquè no acaba de passar, o sigui, passa contínuament amb totes les plataformes i amb tots els serveis, o gairebé tots els serveis, però bé, sempre està bé recordar-lo i alertar, doncs, que ara hi ha hagut un avís, concretament des del Centre d'Emergències Informàtiques de la Índia, els que han donat la veu d'alarma, de que s'han detectat diverses vulnerabilitats en les dues versions de WhatsApp, tant la normal com la d'usuaris business, i per altres plataformes, per Android i també per als iPhone. Aquesta vulnerabilitat